things haven't been quite the same. I passen 6 minuts de les 4 en punt de la tarda. Ens agrada aquesta feina. Ens agrada aquesta feina perquè ens permet situar davant els micròfons tot allò que està passant i tot allò amb qui està passant, no? I ens agrada molt escoltar, ho saben vostès, no? Que som partidaris absolutament de que siguin els altres els que parlin, de parar l'orella i de créixer amb l'experiència, amb el coneixement de tots aquells que venen a visitar el Tot anirà bé de Ràdio Estel. En una estona farem aquella cosa que ens agrada molt, que és jugar amb el calendari, posar-lo a girar per anar fins a diferents indrets de la nostra història recent per recordar aquells moments i sobretot aquells que van protagonitzar, per exemple, un dels primers TNs migdia. Avui estarà amb nosaltres en una estona Josep Puigbó, entre moltes altres persones que jugaran el tal setmana com aquesta. Però els explicava abans d'arribar a les notícies de les 4 de la tarda, que fa pocs dies coneixíem el cas d'un senyor que havia fet una cosa magnífica, no? Un repte solidari que consistia en superar els 1.100 quilòmetres corrents des de París i fins a Barcelona. I en aquestes estàvem quan ens vam posar a parlar i de sobte ens vam trobar un cas que coneixíem i que de sobte vam dir, l'hem de recordar, no? Perquè és el cas d'algú que sap posar-se les metes, les sap escollir molt ben escollides i, sobretot, sap fer-hi front. I d'aquesta manera s'ha convertit en el primer alpinista català en completar tots els cims més alts de cada continent. També ha estat la segona persona a la història en completar el projecte Sesilla Set Cims, amb l'ascensió, com dèiem abans d'arribar a les 4 de la tarda, als cims més alts d'Austràlia, Groenlàndia, Nova Guinea, Borneo, Madagascar i també Baffin. Entre d'altres coses, ha estat cap de l'expedició internacional a l'Annapurna, que commemorarà els 50 anys de la primera ascensió mundial, a un 8.000, recordem-ho, i a més se li va concedir l'ordre olímpic del Comitè Olímpic Internacional, sent el primer esportista català en assolir aquest guardó. Senyor Pujante, com està? Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Em té molt impressionat, vostè.
Home, això no ha d'impressionar, això són maneres de viure.
No, això és una part. Això és una part, em té impressionat, perquè a més és metge, és diplomàtic, és viatger, és explorador, és escriptor, un solicitadíssim conferenciant, és en l'actualitat director de Relacions Internacionals i Cooperació Sanitària del Departament de Salut. Tot això com es fa, senyor Pujante?
Home, suposo que primer somiant molt amb projectes, amb il·lusions, no? Que és quan es van gestant aquests somnis d'infantesa, d'adolescència, de maduresa, i després de somiar-ho, doncs, portant-ho a la pràctica, treballant molt, realment estudiant i treballant molt, perquè per ser metge s'ha d'estudiar, per dedicar-se, doncs, a determinades activitats cal perseguir, doncs, els estudis amb molta serietat, i tot això són hores i hores i hores de preparar-se, de formar. La vida és això, formar-se permanentment, però sobretot formar-se per poder fer les coses que a un li agrada.
Però la meva sensació és que vostè s'ha de formar molt en tots i cadascun dels aspectes de la seva vida.
Sí, perquè són diferents. A vegades, jo ho resumeixo moltes vegades, quan em pregunten allò, com el presentem? Doncs metge, alpinista i escriptor. Són tres línies, però clar, cadascuna, i després ve el de diplomàtic, el de relacions internacionals i cooperació, tot això va sumant a mesura que un es va fent gran i va descobrint nous horitzons, es va formant amb diferents matèries, però és cert que amb aquestes tres línies és tan diferent, perquè no té res a veure ser metge, neurocirurgià, que és com jo vaig començar abans de dedicar-me a la direcció hospitalària. Doncs això és un sector molt concret, el de ser esportista, doncs tampoc forma part de la mateixa dinàmica, no? Un s'ha de dedicar a les maratons, a preparar-se per les grans expedicions a l'Himàlaia o a altres continents, i després, doncs, el d'escriptor, això no té res a veure amb les altres dues coses, però va bé perquè l'escriure un pot conjuminar les experiències viscudes com a metge, com a directiu, amb missions humanitàries i sanitàries internacionals, moltes vegades dedicades a aquests països que ens fan patir tant, no? Que tenen grans problemes d'estructures sanitàries o grans epidèmies, Àfrica, el sud-est asiàtic, o les zones més pobres d'Amèrica del Centro i Sud-amèrica. Clar, tot això va lligat, no? El fer de metge en aquests indrets ja és cooperació. La cooperació va vinculada amb les relacions internacionals. Un entra indirectament en el món de la diplomàcia i després barreja la vida esportiva amb les expedicions i els llibres surten sols.
Escolti'm, i de tant en tant va a casa, no?
Sí, no, a casa sí, em veuen. Però té vostè raó, que en aquella època no em veien. I jo tinc 5 fills i la meva dona va morir fa 8 anys. Per tant, jo estic sol cuidant els meus fills. 5 fills donen molta guerra. Això qualsevol que tingui 2 o 3 o 4 ja sap que que són, és complicat mantenir una família, mantenir i educar. Però el fet de fer-ho sol, doncs, també m'ha fet reflexionar molt, perquè en aquella època, pensi que és el que diu vostè, jo arribava d'un viatge, anava a la feina, demanava un altre permís sense sou, o aprofitava les vacances i tornava a marxar. I la meva dona la deixava amb les criatures, amb les tres primeres, que són les que són més grans, i després ja van néixer les bessones, no? Però que en aquella època era un no parar. I l'autèntica, jo això ho he reconegut sempre, l'autèntica protagonista de totes aquestes aventures era ella, perquè jo anava a disfrutar. Podia anar a l'Antàrtida, podia anar a l'Himàlaia, podia estar a la Concagua o a l'Amazones o als deserts. Però en qualsevol cas, qui tenia la feina de portar una casa amb criatures era l'Helena, la meva dona, i això, escolti, sense ella no hagués pogut fer res.
És veritat que a vegades, per parlar d'aventures, fem un gran viatge i ens anem a l'altra punta del món i la gran aventura del dia a dia no es queda enrere. Eh?
Aquesta és la gran aventura, aquesta. Saber, i a més, saber superar-la dia a dia, perquè un també pot estar tip d'aquesta mena de rutina, perquè clar, allà quan un està pels països aquests cada dia és diferent, no? Paisatges diferents, navegar per un riu, agafar una avioneta en zones precàries o remuntar glaciars o ficar-se en coves, tot això està fantàstic, però el que es queda aquí amb el dia a dia molt semblant, això és molt dur. Eh?
Com va començar tot això?
Doncs molt a prop d'aquí, aquí al col·legi, aquí dalt els maristes, aquí a les Corts, quan jo era petit tenia una cardiopatia, apenes podia fer esport, cosa que era molt dura per un nen, doncs, veure que tots juguen a futbol, corren, juguen a bàsquet, fan esport, activitats, i jo no podia fer res perquè aquesta cardiopatia doncs, em limitava molt. I llavors em dedicava a llegir, però llegir aquestes coses que el Tintín en el Tíbet va ser un dels meus referents, que jo llegia, veia aquelles vinyetes, aquells dibuixos amb els paisatges de l'Himàlaia, amb el Yeti, amb els xerpes, amb els lames, tot això per mi era fascinant. Jo somiava, però sabia que el meu cor i el meu cos no estaven preparats per fer tot això. I de mica en mica, amb els tractaments adequats, vaig millorar i em vaig, de criatura, de petit, i em vaig proposar intentar posar-me una mica en forma, no? I quan vaig poder, i vaig veure que el cos aguantava, ja de gran vaig començar a fer aquestes activitats. Primer excursionisme, com és natural, amb l'escola, excursions al Puig Pedrós, a l'Aneto i coses de per aquí al Pirineu, i després de tot això ja un comença a posar la mirada en el Mont Blanc, en els Alps, que en aquella època doncs, havíem d'anar, parlo dels anys 70, principis dels 70, havíem d'anar amb el tren fins a Chamonix, i llavors tota aquella aventura de buscar on acampar, era molt diferent, no teníem cotxe, no teníem telèfon mòbil, anàvem una mica, no teníem mapes, però aquí comença tot, els Alps, els Andes, i de mica en mica anar fent.
Si aquell nen que no podia fer esport li expliquessin el que anava a ser d'adult, és la meva sensació, jo no el conec, senyor Pucante, però que vostè és una conseqüència exactament d'aquell nen. És a dir,
sí.
És metge?
Sí, sí.
No ha parat de viatjar i de fer tot allò que no podia fer quan era petit, i a més ha anat als llibres, que era el seu valor on vostè es refugiava per ser, estaria molt orgullós de vostè mateix.
Doncs això que diu vostè és exactament el que jo, amb el pas dels anys, he anat veient, que tot allò que va forjar una mica aquesta vocació d'aventurer, d'explorador, de conèixer el món, de no quedar-me aquí a Sants, perquè jo sóc d'aquí al costat. Clar, tot això, en aquell moment, per mi era un món absolutament irreal. Pensava, això només ho poden fer, llegir aquelles aventures del Maurice Herzog, a l'Annapurna, o llegia els relats de Sir Edmund Hillary, que després va ser un gran amic meu, i ell va estar a casa meva, i jo dos vegades a casa seva allà a Nova Zelanda, però clar, quan jo llegia els llibres de Sir Edmund Hillary, per mi era un personatge de llegenda. I aleshores, el fet de poder algun dia escriure llibres on jo plasmava i tornava, en certa manera, als meus mestres, als meus herois, aquells relats que jo havia pogut veure gràcies a que la malaltia, que després em va també animar a ser metge per conèixer com curar a les persones, aquelles malalties em porten a la muntanya, em porten a conèixer tots aquests personatges, i a sobre el món de l'esport apareix com per compensar tots aquests dèficits. Home, és un triangle magnífic, i jo crec que, com deia molt bé vostè, tanca un cercle dels orígens fins a les conseqüències.
Déu-n'hi-do. La veritat és que vostè no ha parat de viatjar. A mi sempre que viatjo, i he viatjat molt poquet en comparació amb vostè, però la sensació quan torno és que el món és molt més petit del que ens imaginem. No? Segurament també els actuals mitjans de transport, la manera de fer, l'economia, no? En el sentit en el que és molt més econòmic ara viatjar que no pas abans, han fet el món molt més petit, no?
Petit i jo no sé si millor, i això potser és una cosa que algú em criticarà, dirà, home, clar, perquè ell ha viatjat i viatjava en una època en què es podia anar doncs, amb una certa llibertat. Ara, el món de les agències de viatges, el món del turisme, està molt desenvolupat, molts diners, i qualsevol persona, com vostè ara descrivia molt bé, pot viatjar d'una manera econòmica, ara perquè entrem en un context de crisi i segurament hi haurà limitacions, però sí que és cert que durant uns quants anys s'ha pogut viatjar de punta a punta del planeta, anar a llocs exòtics per un cost, però a llocs molt amagats, que abans havíem d'anar amb uns mapes trets de no sé on i aconseguits allò des d'alguna institució geogràfica. Tot això, home, s'ha frivolitzat d'una manera que es pot anar a qualsevol racó. Ja no té aquell ambient de l'aventura al anar a llocs remots del planeta.
Ser turista ja no és el que era.
Ja no és el que era. I ser viatger, en majúscula, viatjar pel plaer de viatjar, o amb un objectiu, com pot ser, home, una cosa són les expedicions, que anem, l'objectiu és molt clar, és pujar una muntanya, pujar un cim i conèixer les ètnies, les cultures, fer antropologia una mica domèstica, no? Però indagar i observar i aprendre d'aquelles tribus, d'aquelles ètnies i d'aquelles maneres de viure, això és una cosa. Però és que quan anem en missions diplomàtiques o de cooperació, com per exemple quan vaig anar a la guerra de Síria l'any 2013, la guerra de Síria, i jo amb l'ajuda humanitària que havíem d'organitzar vaig anar avançant fins a arribar a la primera línia de foc. I era molt dur veure com germans, perquè són parents, allà era una guerra civil, Síria, i com, veure com es maten, dius, home, hem arribat a racons on realment no s'arriba fàcilment, però que quan acaben les guerres, al poc temps torna a estar tot assequible, tot és permeable, s'arriba. Recordo quan la guerra d'Iraq, amb el Saddam Hussein, vaig anar a Babilònia, no hi havia ningú a Babilònia, les ruïnes de los jardines colgantes de Babilònia, una de les set meravelles del món, no hi havia ningú, vaig entrar, hi havia per allà un senyor que feia com de vigilant, però ni es cobrava ni res. Una vegada torna a la pau o relativament equilibri per poder fer vida normal, allà de seguida es posen unes guixetes, es cobra una entrada i ara és un objectiu turístic, igual que els goril·les allà a la selva del Virunga, a Ruanda. Tot això, clar, són objectius que quan un va amb una missió perquè hi ha una guerra o hi ha una catàstrofe o una epidèmia, es pot arribar, però després ja formen part d'un paquet turístic. Tenim un bon muntat així.
Déu-n'hi-do. Com veu Barcelona?
Com
fet turístic, vull dir. No. És l'última cosa que pensava que li anava a preguntar. Estem parlant del turisme...
És la meva ciutat, he nascut aquí, me l'estimo molt i em costa molt caminar pels carrers, per tant gent... No pel fet de ser gent estrangera, perquè sempre hem sigut acollidors i hem sigut molt, molt, molt atents i molt hospitalaris, no? Però és que el que hi ha són autèntiques riuades de gent que no, tampoc sap on ve. Venen aquí perquè els han dit que hi ha uns monuments de Gaudí, perquè hi ha llocs emblemàtics, i potser hi ha aquest desconeixement i aquest despreci pels habitants de la ciutat, que nosaltres aquí estem sempre amb els braços oberts per qui vingui, però és que quan venen tants i d'aquestes maneres tan poc respectuoses, i sobretot com una mena d'invasió pacífica, però en definitiva una invasió, a mi em costa portar-ho bé, això.
Escolta'm, què se sent quan un arriba al cim?
Doncs, home, se sent... Primer de tot, un agraïment, la sensació és d'agraïment profund a tots els que ho han fet possible, perquè allà el que arriba amb els seus peus, amb els seus crampons, clavant-los al gel i amb el seu piolet, però aquestes són les darreres passes que es veuen, no? Però un ha arribat allà gràcies als patrocinadors, als amics que l'han animat, a la família que li ha donat suport, que li ha permès, i per tant és un conjunt de persones i de circumstàncies que han fet possible que un es trobi doncs, a l'aresta final de l'Everest, i quan arriba al cim se sent molt petit. Jo sempre he tingut tendència a explicar que en allà recuperem la humilitat perduda, perquè quan un està davant de l'Everest diu, home, és que sóc aquí un alpinista que estic a punt d'atacar el cim del món, no? Se sent realment important. Però quan trepitges el cim del món, en aquell moment sí que dius, home, és que no sóc res, aquí ve un cop de vent i se m'emporta perquè sóc una cosa tan petita. I fins i tot recordo, miri, ja que estem aquí, Radio Estel, permeti'm que ho comenti, el papa Joan Pau II, que era muntanyenc, i jo, per raons de feina, de cooperació, anava cada any a unes conferències internacionals que feia el Vaticà sobre salut internacional i cooperació i religions, tot barrejat. I llavors allà estaven caps d'estat, hi havia molts ambaixadors...
Que interessant havia... barrejar, molt... perdoni que li digui, escolti, interessantíssim.
No, és que jo he escrit alguns articles i quan pugui publicaré alguna cosa més gran, perquè és que allà jo vaig conèixer la Madre Teresa de Calcuta, el professor Legend, que va ser el descobridor de la trisomia del 21, del síndrome de Down, és a dir, hi havia científics d'un grandíssim nivell, ambaixadors, caps d'estat, ministres de salut, i a part d'això estava un cardenal que es deia Ratzinger, que me'l van presentar un dia, perquè
passava per allà, no?
Passava per allà. el papa en aquells moments era Joan Pau II. I llavors el papa em rebia, jo donava una conferència cada any, i al final ens rebia el Sant Pare. I en allà, quan li vaig portar el llibre, cada any jo publicava un llibre i li regalaven al papa. I llavors, aquell dia em va agafar així per l'ombro, hi ha una foto molt maca que ho testimonia, em diu, il mio caro dottore y malayista, diu, sulla vetta del mondo, sobre el cim del món, lei sei fortunato perché avete stato più vicino di Dio che di uomini.
Uà,
perquè allà dalt vostè va estar més a prop de Déu que dels homes.
Diu, bueno,
pell de gallina i jo allà una abraçada amb el Sant Pare. Això va ser molt, molt maco.
Té vostè un bon italià, eh?
Home, són molts anys en el Vaticà. La diplomàcia vaticana penetra pels poros. Sí.
És el que té, no? Sí. Quina vida tan interessant ha tingut vostè. Com fa vacances, vostè? Què fa?
No, vacances és un concepte, no?
Això, no sap el que és això. No,
no, perquè no. Vacances de descansar i d'anar, doncs, no sé, a prendre el sol, no? En tot cas, són vacances d'estudiar, de llegir, llegir llibres, eh? Jo no sóc dels e-books i tot això tan modern de les pantalles, no m'atrau. Jo sóc de llibres. A casa pot ser que tingui uns 3.800. L'altre dia els explicaven als meus fills que quan em mori no sé què faran, segurament se'n desfaran d'aquests llibres, però són llibres subratllats, llibres
treballats,
amb mapes a dintre que he anat posant, amb retalls de diari, vull dir, són llibres viscuts, i 3.800, doncs, són moltes pàgines per informar-se de com va la vida. Llavors, vacances amb tot aquest plan d'acció, no hi ha massa possibilitat.
A mi sempre m'ha agradat quan algú m'ha deixat un llibre, mm-hmm. Jo sóc de comprar-me els llibres, però quan algú per al que sigui et deixa un llibre i veus que té el seu llibre, allò que dic jo sempre, treballat, no? Perquè veus el que li sembla interessant, aquella cosa, aquell titular.
I anotacions.
Clar, és interessantíssim, això, no?
Doncs jo li faré arribar, buscaré per casa, li faré arribar alguns dels meus llibres antics, aquests mm-hmm. on expliquen aquestes aventures i viatges dels anys 90, perquè en allà vostè podrà subratllar i disfrutar.
Li estaré molt agraït. Li estaré molt, molt agraït. Escolta'm, és vostè en l'actualitat el director de Relacions Internacionals i Cooperació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat. Quins són els grans reptes que té en aquests moments al damunt la taula?
Doncs en aquests moments la cooperació sempre ha estat, per una banda, Relacions Internacionals és el que es fa des del Departament a nivell de salut entre ministeris, per tant, d'iguals a iguals. En Relacions Internacionals, doncs, participem en conferències i intercanvis d'informació amb els països de la Unió Europea, amb altres, a través dels consulats estem en contacte amb altres ministeris de salut de països estrangers, quan venen delegacions, on nosaltres enviem els experts nostres. El tema del Covid ha hagut molt intercanvi d'informació, per tant, aquí, això són la part de relacions internacionals amb salut, que és d'igual a igual. I després la part de cooperació sanitària és amb els països del sud, amb els països en vies de desenvolupament, en els països on no tenen una estructura sanitària com la nostra, i moltes vegades s'han de fer accions diferenciades. Una és enviar equips, material o personal per atendre en aquells països a les persones que no poden ser intervingudes en allà mateix, i en altres casos, molt excepcionalment, es poden autoritzar que vinguin alguns pacients a ser intervinguts aquí degut a la gravetat que presenten i que ha estat degudament estudiat, no? Per tant, la cooperació internacional sempre és ajudar, i les relacions internacionals és intercanviar experiència, expertesa i coneixement.
Que poc surt als mitjans això, no?
Sí, potser com la diplomàcia, com els àrbits en els partits d'esport han de passar desapercebuts. Jo crec que les bones accions tampoc cal magnificar-les primer, perquè poden generar un efecte crida, perquè es poden malinterpretar com si això fos, doncs, una espècie de barra lliure. No, s'han de dosificar molt, perquè pensi vostè que el pressupost del sistema de salut és limitat i que hi ha llistes d'espera, hi ha dificultats, i per tant els diners d'aquí són per atendre l'estructura sanitària del país, i en el cas de que es pugui fer solidaritat, doncs, home, s'intenta ajudar a qui es pot, als països més necessitats. Ara estem en Ucraïna, com tothom sap.
El millor que li pot passar a la diplomàcia és que els mitjans de comunicació mirin en una altra direcció?
No que mirin en una altra direcció, però sí que siguin còmplices d'aquesta discreció.
Existeix, això? Aquesta complicitat?
No sé. Els mitjans de comunicació també són molt polièdrics i
hi ha de tota mena.
Hi ha qui entén el missatge de que s'ha de ser discret, i hi ha qui entén que a vegades és millor dimensionar les informacions per no fer un exploat, per no fer tampoc sensacionalisme, però no tothom pensa igual, no? Jo crec que les coses s'han de fer i no sempre s'han d'airejar, perquè justament en fer-les està el mèrit de l'acció, no només en fer-se després allò, a fer-se llengües que diuen en castellà, no? De denunciar-se i de fer-ho córrer. Jo crec que la discreció, mentre es faci la feina, i sobretot la feina solidària, que d'això l'Església en sap molt, la feina, els missioners, escolti, no surten als diaris, eh? la missió en Ruanda, la missió als pobres missioners i missioneres que estan en aquests països, Etiòpia, al Iemen, no li dic a Afganistan, que estan passant-ho fatal, i a tots aquests països on hi ha Nigèria, que els estan matant pel fet de ser cristians, doncs fan una gran feina sanitària, perquè molts d'ells s'ocupen de centres de salut. Altres es dediquen a centres educatius. Els missioners fan una gran feina. No surten als diaris. Per tant, l'important és fer la feina, no és anunciar-la.
Aquest matí, crec que ha estat aquest matí que ens ha trucat la seva secretària per preguntar-nos exactament de quin aniria l'entrevista. Diu, de quin dels aspectes voleu parlar?
No ho sabia.
Bueno, està bé. La seva feina, no?
Sí,
realment, no? I m'ha fet gràcia perquè la subdirectora del programa li diu, no parlarem del tema aventurer, diu, perquè no hi ha temps per parlar de tot. I té totalment la raó. Jo crec que una la coneix molt a vostè i l'altra em coneix molt a mi. Necessitaríem com 7 o 8 hores d'entrevista per...
Les podem trobar algun dia.
Jo crec que serà necessari buscar l'agenda perquè és molt interessant.
Farem capítols.
Realment tot el que fa vostè. Ha parlat gairebé de passada, però m'hi he d'aturar un moment amb el tema Ucraïna. M'hi he d'aturar un moment perquè tinc la sensació que són vostès els que s'aturen en un moment tan llarg com convingui, fins i tot també quan la tensió mediàtica ja comença a mirar en una altra direcció, no? Que és el que està començant a passar en Ucraïna, no? Com ho estem fent, això? Com s'està fent, això, en aquests moments?
Doncs s'està fent bé, s'està fent amb intensitat i amb la discreció que abans li comentava que és necessària en tots aquests aspectes. Amb el consulat i amb el cònsol general, concretament, i el seu equip, el cònsol general d'Ucraïna, s'està en contacte permanent. Hem fet algunes videoconferències amb els directors dels hospitals de Kiev, de Lviv, que són hospitals que encara estan en peu, però que qualsevol dia, doncs, si Rússia vol jugar fort, doncs poden volar a mig hospital o poden fer-ho desaparèixer. I se'ns demana material, se'ns demana equipament, se'ns demanen subministraments, medicaments, que nosaltres tampoc tenim de tot, però sí que tenim els mitjans per anar posant en contacte, doncs, a determinats fabricants, a productors, a distribuïdors, perquè s'organitzin camions que van sortint amb material sempre, fixi's, sempre amb l'ordre que requereix el cas, perquè després ha hagut moltes iniciatives solidàries, voluntàries, privades, de persones que han anat en furgonetes a buscar famílies senceres que fugien d'Ucraïna, després han arribat aquí, no tenien la documentació, però s'està fent de manera que el que s'ha d'enviar allà s'envia a través del consulat, i el consulat parla amb les autoritats, amb el Ministeri de Salut de Kiev, i diu, això, aquest carregament, ara és prioritari aquest hospital o aquest altre. Des d'aquí no s'envia a un hospital concret, perquè des d'aquí no sabem quin és en cada moment la prioritat i la necessitat. Per tant, el consulat. I perquè vinguin les famílies també, tot hi ha un registre, hi ha un cens, es fa d'acord amb el Ministeri, amb la Unió Europea, i tot això està molt ben regulat perquè vinguin totes les persones, se'ls facilita la targeta sanitària, tenen el mateix accés al sistema que qualsevol de nosaltres a Catalunya, i amb això tenen, doncs, accés per visites, per medicaments, per operacions. Jo crec que s'està fent una bona feina, ho estan fent a totes les comunitats autònomes, ho estan fent tots els estats de la Unió Europea i més enllà de la Unió Europea. Per tant, crec que la solidaritat amb Ucraïna està fora de tot dubte.
Hem d'entrar a la recta final, senyor Pujante. Quants cims, en general, no només de muntanyes, quants cims li queden encara per assolir?
Doncs, home, segurament el d'una bellesa sostenible, quan m'arribi, que no falta tant, Home, és que un es fa gran. Jo vaig camí del 70 i pensi que no sabem com acabarem, no? Una crisi que ve, 5 fills que sempre fan patir, no? Que puguin tenir després una vida més o menys organitzada, és la gran preocupació quan un se'n vagi d'aquest món, deixar els fills, ja que no tenen mare, almenys que ells puguin veure que el seu pare els ha donat els instruments per poder obrir-se camí a la vida. Jo crec que el cim que queda és aquest, és una felicitat no només personal, sinó col·lectiva, veure un país feliç, i això, ben sí que no és un cim fàcil, aquest.
Hi ha moments que, quan un necessita relaxar-se, tanca els ulls, respira fons i es trasllada a algun lloc, que pel que sigui és un lloc especial per ell, no? Vostè té difícil, no? Té uns quants, de llocs, m'imagino, els que traslladar-se...
Sí, a vegades m'han preguntat això d'una altra manera, però jo, quin és el lloc que vostè triaria per anar-se'n a viure? És molt difícil perquè hi ha racons preciosos al planeta, però sí que és cert que racons d'Alaska, racons de Nova Zelanda, racons del Nepal, racons d'Etiòpia. Jo crec que per posar aquests quatre exemples, n'hi ha molts més, però per posar aquests quatre que d'aquí uns quants anys ja no seran el que eren, perquè estaran molt més evolucionats, estaran molt més freqüentats per visites, no vull dir turístiques, dic visites, per ser més, millor, més políticament correcte, però estaran més freqüentats i més massificats. Però sí, jo, aquests quatre indrets així en abstracte, és on, quan tanco els ulls, intento viatjar com si fossin una mica el Shangri-La, no? Aquell nirvana intangible on un pensa, carai, carai, que bé s'està a determinats racons del món, però també a Sants, s'està molt bé.
I tant. Hem començat el programa, aquesta entrevista, dient que és metge, és diplomàtic, és alpinista, és viatger, és explorador, és escriptor, és un sol·licitat conferenciant, un aventurer indòmit, és el director de Relacions Internacionals i Cooperació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat, però abans de les 4, el Raimon Blasi havia dit és una bellíssima persona, i ara ja entenem per què ho ha dit. Senyor Pujante, ha estat un plaer, de veritat.
Per mi també, i moltes gràcies per la seva magnífica entrevista.
Gràcies, li espero el llibre, eh?
El rebrà d'aquí uns dies,
molt amable.
Segur.
Gràcies, senyor Pujante, molt amable.
Gràcies a vostès.